Senyores i senyors, comença Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Bon dia i bona hora a la vora de 9 minuts ja, que passen de les 12 del migdia. Bon dia, Ricky.
Bon dia, Candela. Bon dia.
Què tal? Què tal?
Bé. Com sempre, aquí, mirant coses.
Ah, mirant coses?
Sí, com deia la iaia, mirant sants.
Los catalanes hacen cosas.
Ah, los catalanes hacemos cosas.
Això ho va dir Pedro Rajoy. El Pedro Rajoy,
sí.
El Pedro Rajoy.
Sí,
ai,
sí.
Ai.
Fet un machambrat entre Pedro Sánchez
exacte.
I Mariano Rajoy, no? Bueno, doncs res, com sempre, senyores i senyors, gustem saludar-los, benvinguts o ben trobats a la sintonia de la cadena Pirenaica. Ja sabeu que ens encanta compartir amb tots vosaltres aquesta estoneta per explicar-vos doncs, les coses que passen per aquí i per allà. Bé. Avui tindrem el Joan Marc, avui ens explicarà coses... que, per cert, ens explicarà coses d'aquells pobres astronautes que van anar a donar una volteta.
Una volteta,
i li van dir, ara torno, tira l'aigua a l'arròs, que ara vinc. Sí. Porten allà mesos i es veu que sembla ser que finalment doncs, podran tornar, no? Però vaja. Bé, avui és...
Que horror.
Home, tampoc ha de ser... Home, ha de ser divertit, no?
Deu
ser una experiència al·lucinant, no?
No sé, què vols que et digui?
Bueno, a tu per què no et fa por volar?
A mi no em fa por volar.
No? Home, no ets una de les persones que t'agradi anar amb avió, no?
Home, mira, si s'hi ha d'anar, s'hi va.
Bueno, si s'hi ha d'ir, s'hi va, com diu el Mota, no? Si s'hi ha d'ir, s'hi va. Bueno, avui és 19 de febrer, ens queden 315 dies per acabar aquest any, i fem, doncs, el programa 2708. Avui la frase que hem escollit com a frase del dia, frase célebre del dia, és de Mahatma Gandhi. Coneixeu, no?
Home. L'amor és la força més poderosa de l'univers.
Veritat. Bueno. Bé, avui el sol ens ha sortit a les 7 del matí 46 minuts, marxarà a les 6 de la tarda 31 minuts, avui tenim 10 hores 45 minuts de llum, cada dia el dia es va fent més llarg, afortunadament, i el punt més alt a la 1 i 9 minutets. Temperatura, com ja és habitual, al matí fresqueta, 2 graus, i màxima que s'espera avui, 16, que està força bé. La veritat és que fa un dia molt agradable. I fins i tot al matí fa més fred que al vespre. Ho dic perquè quan surto a passejar el Miki, que sempre és al vespre, ahir mateix una temperatura... Home, no, per sortir amb màniga curta.
Que sempre... jo veig gent, màniga
curta. Sempre veus algun valent.
Com m'anava avui l'autobús. Semblava amb la Torre de Babel, Hi havia gent de moltes nacionalitats,
Sí. Déu-n'hi-do. Però sí, sempre veus aquells chicarrones del norte, com els hi diuen els de Bilbao, chicarrones del norte. Però vaja, sí, amb gent que dius, hosti, tio, però com pots anar amb màniga curta?
Mira.
Pues sí, doncs hi van. Bé, la lluna... Ai, senyor... No ho arreglarem. Haig de prendre-m'ho amb filosofia.
No, home, però no has de fer... Estem parlant d'un botonet,
Sí, d'un botonet, sí, d'un botonet. Però d'un botonet...
Has de trobar, és molt precís.
És molt precís, sí, sí. Sí. Ja està. La lluna plena, tot i que demà tenim canvi de fase, ja serà allò que diuen quarto menguante.
Molt bé.
Però avui no, avui encara és plena, amb un 66% il·luminada. I la dita, doncs mirin, és aquesta.
Sol de febrer, emmascara com un calderer,
Home, Calderí.
Aquest... Sí, home, de Vila-rodona.
Gran jugador del Barça.
Ah, sí.
Clos i Calderí.
Home, va estar per aquí a Andorra fa uns anys.
Prou, sí, és veritat. Em sembla que va estar entrenant, no?, amb un equip d'aquí.
Sí.
Sí, de la primera divisió d'Andorra, sí. A l'amic Calderí. Bé, avui felicitem a les Belina, també als Álvars i Sant Gavino Diego. Felicitats a tots i a totes, com sempre, que passeu un bon dia. No sé si la Candela voldrà afegir alguna altra.
Sant Conrat de Piacenza.
Sant Conrat, home, de Piacenza.
Conrat Consum,
sí. Hola, què tal? Sant Conrat, sí. Bé, avui és el Dia Internacional contra la homofòbia en el futbol.
Això mateix.
I ara us ho explicarem, això. Mirin, el 19 de febrer és aquest Dia Internacional contra la homofòbia en el futbol, en homenatge al naixement de Justin Fasaunu. Va ser el primer futbolista d'elit, important, en reconèixer públicament la seva homosexualitat. Va ser l'any 1990, després d'aquesta revelació, aquest home va ser expulsat de l'equip i objecte de la gent se n'enfotia, burla, doncs, de molts companys. I anys després, i després d'una acusació falsa de violació, el jugador va entrar en una profunda, però molt profunda, depressió i, com a conseqüència d'aquesta terrible depressió que va passar aquest xicot,
es va suïcidar
a l'any 1998.
Perquè hi va haver un jove de 17 anys que el va acusar d'agressió sexual.
Exacte.
I es veu que no era veritat. I donat doncs això, doncs, ell va caure en una profunda depressió, com deies, i va acabar amb la seva vida. Parlant de futbol, sembla ser que l'àrbit, el Munuera Montero...
Ah, sí.
L'àrbit...
Vaya follona amb el Munuera Montero.
...del polèmic Osasuna Madrid,
sí.
Doncs la federació l'ha deixat sense partits.
Sí, perquè hi ha una... Es veu una implicació d'aquest home, que té una sèrie d'empreses que estan relacionades amb el món del futbol. I aleshores, clar, és incompatible tenir empreses doncs, que es relacionen amb el món del futbol i, evidentment, doncs, sempre penses el pitjor, no? Que sempre afavoriràs doncs, allò que t'interessi perquè també, d'alguna manera, t'ajudin a les teves empreses, no? El cas és que, doncs, home, per aquesta incompatibilitat i tal, s'està estudiant el tema, s'està investigant el tema i, en principi, doncs, de moment ha quedat com aquell, com es diu en el món o en l'argot futbolístic, a la nevera. De moment no arbitrarà a l'amic Munuera Montero.
Bé, més o més, segons en una entrevista ahir al Partidazo,
sí.
Va dir que denuncia l'assetjament a la seva família. Es veu que és família nombrosa, té 9 germans, diu aquí estan rebentant i també diu que els meus pares no s'ho mereixen. Es veu que l'estan assetjant pel davant, pel darrere i per totes bandes. No sé, això dels àrbits ja és un tema que...
Sí, és horrorós.
Sí, tu també la tos que tens és horrorosa, eh?
Doncs
una pastilleta. Sí. Una pastilleta. Fa del padrino avui, una pastilleta. Vinga, que continuarem aquí al Passeu sense trucar amb aquest apartat que tenim Mai oblides que... Doncs mai oblidem que el 2008, un 19 de febrer... Marxem a una illa caribenya, marxem a Cuba, perquè Fidel Castro, que ja estava molt... malalt, va renunciar doncs, a continuar estant al capdavant de Cuba després de 49 anys, eh?
Sí, una autèntica animalada.
Doncs imagina't.
Sí. Doncs això passava un 19 de febrer de 2008. I I també recordarem un 19 de febrer, de, en aquest cas del 1945, la batalla de Iwo Jima.
Sí.
30.000 marines americans doncs van desembarcar allà a Iwo Jima. Allà estava el Clint Eastwood doncs per fer la pel·lícula Cartes des de Iwo Jima.
Això mateix.
I posteriorment, o no sé si primer va ser l'una i després l'altra, Banderes de Nuestros Pares.
Això mateix.
No em van acabar de fer el pes.
No? Mira.
Tot i que et diré una cosa, de les dues, la que més em va agradar va ser la... aquesta, la de Cartes des de Iwo Jima. L'altra no em va acabar de fer el pes. No.
Això que parlem de Clint Eastwood,
sí,
eh?
Sí, sí, bueno, ja. No vull dir que la pel·lícula estigui malament, però em va agradar poder més l'altra que no pas la Banderes de Nuestros Padres. Bueno, anem a recordar que un dia com avui del 1473 va néixer un astrònom i filòsof polac. Ja sabem que aquí el gran astrònom de capçalera és el Joan Marc.
El tindrem d'aquí un moment,
però,
amb miralles.
Joan Marc...
Però no hi era ell el 1473.
No hi eres tu el 73, el 1473, i estem parlant del gran Nicolás Copérnico.
Oh, i tant.
Home, Copérnico,
sí,
la marinera. I després també, també hagués fet anys, aquest home d'aquesta veu profunda, ronca, que a vegades sembla la meva, que és el Lee Marvin. Munt de pel·lícules. Va néixer el 1924 i la veritat és que jo no ho sabia. Ens deixava el 29 d'agost del 1987, però ben jove. Pensava que era més gran quan va morir. I no, tenia només 63 anys, El Lee Marvin.
Lee Marvin.
Gran Lee Marvin, home.
I avui fa, sí, aquest sí que el tenim, en fa 85.
Sí.
Perquè va néixer el 40, és Smokey Robinson, aquest músic nord-americà. Y que també hauria fet anys.
Entre totes les notícies que se produjeron en los 365 días que comprende este teleanuario, el hecho más trascendente es el que tuvo lugar en el Golfo Pérsico.
Pedro Macía.
Aquesta és la veu de Pedro Macía. Els més ja veterans, els que ja tenim una edat, doncs els recordarem pels programes de televisió. A la primera, perquè en principi era la única, i sobretot un tip de fer telediarios que es va fer Pedro Macía. Avui hagués fet anys. Ell va morir el 14 d'abril del 2012, que també ja fa força anys. Però bueno, era aquella imatge d'un xicot molt eixerit, molt maco, amb una gran cavallera.
Sí.
El Pedro Macía. I també avui fa anys, doncs, una actriu que també doncs, es va fer molt, molt, molt i molt popular i molt famosa, a banda de que era molt maca, però també perquè va viure tota aquella època del destape.
I va ser a l'1-2-3.
I va ser a l'1-2-3, també. Estem parlant de la Victòria Vera.
I avui també fa anys Sil.
Sí.
Així que després l'escoltarem, a la tarda.
Molt bé. Qui també fa anys avui és Benicio del Toro, que fa 58 anys. I no ens oblidem, tot i que no veien el guió, més que un guió, els apunts que sempre fem, avui fa anys Dani Martín. Aquest és el del Canto del Loco, no? Que també és actor i és una mica de tot, no?
Una mica de música del Canto del Loco?
Canto del Loco, 48 anys, Dani Martín, avui. Doncs felicitats amb ell i a tots doncs, els que avui fan anys.
Molt bé,
vale.
Molt bé.
Bé, pel que fa a gent que ens deixava doncs, un dia com avui, doncs mirin, ens deixava un dia com avui del 2001 el Charles Trenet.
La mer.
La mer.
On va danser le long du golfe clair à des reflets d'argent la mer des reflets changeants.
Bueno, aquest senyor doncs va néixer el 1913 i com dic, ens deixava el 2001, era, o estava, i està considerat com un dels pares de la cançó francesa. Moltes cançons, però sí que destaca com a, diguem-ne, cançó més emblemàtica de l'amic Tornet, aquesta La Mer, que vol dir la merda.
No, senyor, no, vol dir
perdó,
la mar.
És veritat, tens raó.
Què dius ara?
No, sí, ara se m'ha anat l'olla. Quines coses.
I ara?
La Mer.
Ens sancionaran, eh?
Sí.
Haría lo que fuera por verla siempre tan feliz como el día que la conocí. Pero me parece que sin la aprobación de ustedes todo sería inútil. Por esa razón les pido que cuanto antes me digan claramente cuál va a ser su actitud.
Me doy cuenta. Sí, de casi en forma de...
Que és bonica.
Doncs sí, estem parlant que ens deixava el 2001 Stanley Kramer. Aquest home, cineasta americà, director de cinema, per exemple, el que estàvem escoltant és la pel·lícula Adivina quién viene esta noche, aquella pel·lícula del Sidney Poitier, la Catherine Hepburn i el Spencer Tracy, que a més, en aquella època doncs, tractava un tema de racisme evident, i d'això estem parlant de fa molts anys, no? Perquè, clar, lògicament es presenta la nena i la nena es presenta amb un negre. Ai, Déu meu, santo Dios! Però està molt bé.
Està, és molt bona.
Molt bona. Doncs l'Stanley Kramer va ser el director, com d'altres pel·lícules, però també un gran productor, eh? Perquè es va fotre un tip de fer pel·lícules...
Kramer contra Kramer.
Per exemple, sí, entre altres. Això mateix.
No.
Bueno, també ens deixava el 2011 una actriu que sempre anava de la mà de la... Rafaela Aparicio.
Es muy mayor, pero tengo el consuelo de que cuando usted y yo muramos, la encontraremos allá arriba junto a la señora.
No hay prisa, mujer, no hay prisa. Pero bueno, ¿por qué esta urgencia que tiene todo el mundo en que yo casque?
¿Qué?
Aquest era el José Luis López Vázquez, no?
Sí,
no? No falla. Bueno, Florinda Chico.
Exacte.
Florinda Chico ens deixava el 2011.
La
xatxa. Sí, sempre...
Eterna xatxa.
Sí, la xatxa. Bé, i també ens deixava doncs, un escriptor, filòsof, semiòleg italià extraordinari, Umberto Eco.
Watch out for the draco who cometh in futurum to know your anima. La morte è suprenos.
Que bona. Que bona que és.
Doncs sí, perquè ell és l'autor de...
El llibre.
El nombre de la rosa, l'autor del llibre que després doncs, aquest llibre es va portar al cinema amb un extraordinari repartiment,
no,
en el
tant.
Qual destaca, doncs, bàsicament, també, Sean Connery. Bé, i acabarem també recordant la mort, no fa gaire, perquè aquesta és del 2019, del Mortadelo.
No, home, no.
D'aquell dissenyador de moda alemany.
Aquí viu per sempre, eh?
Bueno, ara, sí, perquè
Karl Lagerfeld.
Karl Lagerfeld, que, evidentment, doncs, escolta, qui no té alguna cosa de Karl Lagerfeld, no? Perquè
jo.
És que hi ha de tot.
Jo.
Hi ha de
jo no
tot.
Tinc res.
Bueno, jo tampoc, eh?
Ah.
Però és que, escolta, és que vull dir...
Home, que tampoc és barata, eh?
No, home, ja m'ho imagino, però és que tens absolutament de tot, eh? Aquest paio, continua vigent, el seu llegat, eh? I precisament aquí a Andorra doncs, se'n troba forces coses de Karl Lagerfeld, des d'un bolso a un clauer, passant per tot el que vulguis. Sabates...
Roba.
Roba de tot tipus, sí, i tant. Doncs
vinga.
Ens deixava un dia com avui de l'any 2019.
Anem a donar un cop d'ull a 1:45 a la premsa. Comencem amb l'altaveu. Llibertat provisional sense retirada del permís pel conductor causant del xoc mortal d'Arfa.
Ah, sí.
La família del jove motorista mort està pendent de tràmits amb els Mossos d'Esquadra per poder traslladar la víctima a Andorra i fer-hi els actes de comiat que considerin escaients. També la batllia que investiga per prevaricació suposada tots els membres de l'antic Consell Superior en el cas Casa de Vall. Naturland, que estrena aquest estiu una tirolina doble de 625 metres, ja t'hi veig tirant-hi.
Sí.
Andorra la Vella, que incrementa un 10% el pressupost del Jumbo i assegura la continuïtat fins al 2027.
Doncs molt bé, anem amb el diari d'Andorra, que, per exemple, ens parla de que roben joies i roba en una casa, això vol dir que en té vàries, de l'empresari Xavier Caballol, també conegut com Ferrari Man. Bé, això per una banda. Per una altra banda, també els preus dels pisos de segona mà van pujar un 7% l'any passat i hi ha una notícia, que és la més destacada en el diari d'Andorra, que és la llista d'espera de 25 persones per fer la transició de gènere. No podran fer el pas fins que Salut no faci públic el decret sobre els serveis que quedaran dins de la cartera del SAS, i un informe europeu destaca la persistència de discursos de l'odi contra la comunitat LGTBI. Més coses, per exemple, la lluita de la policia contra el contraband, en aquest cas la policia francesa, dobla els decomisos de tabac i alcohol. Les intervencions creixen a l'Arieja per la intensificació dels controls fronterers. Més coses també, pocs partits i més subvenció perquè el Futbol Club Andorra jugui a Encamp. Govern estudia ajudar el club a sufragar una part del lloguer de l'estadi. També acusat i víctima discrepen si la presumpta violació es va fer sota l'efecte de les drogues. És un altre titular. Només un 2% de les dones disposen del carnet de conduir autobusos o camions. I diguem-ne que ja tindríem els titulars del diari d'Andorra.
Anem amb Digital Andorra. Controls al Pirineu i al Super... al Pirineu i al Super U en una operació policial en curs a Andorra. Això ho van fer ahir, Un informe LGTBI acusa Escaldes de convidar una ponent que va difondre missatges d'odi antitrans. La incorporació d'aquesta nova tirolina de 625 metres a Naturland.
Ai, que bé.
I alerten de possible tràfic d'éssers humans al pas.
Molt bé. El Bon Dia ens parla del xat de l'esperança que treu fum. Doble en dos mesos el nombre de joves que hi recorren i al desembre van fregar el mig centenar. Una gran majoria dels usuaris, un 90%, són menors de 18 anys i 3 de cada 4 són dones. Problemes de relació, depressió, també les consultes que són més freqüents, i el 177 de prevenció del suïcidi ha rebut 10 trucades al mes i se n'han registrat 2 rescats. Déu-n'hi-do,
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do. També hi ha una entrevista en el Bon Dia a Joan Plaça, que és l'entrenador del Morabanc, i diu que el mèrit...
El Ballenc.
Sí. Diu que...
No!
Què, el Ballenc?
Què dic jo ara? El Ballenc és el del futbol.
Ah!
És que jo hem tants esports.
Ja, no.
Sí, no, aquest és el de...
Aquest és el del Morabanc.
En Joan Plaça, sí, home, i tant.
Doncs diu que el mèrit és dels jugadors i jo no els he venut fum perquè... Odio vendre fum.
Vull dir, bueno.
Si surt les coses bé és perquè els jugadors doncs estan per lo que... Per
han d'estar.
Ah, exacte. Després també que França triplica en 3 anys les incautacions d'alcohol a la RN20 i de nou en el punt de mira els discursos d'odi contra la comunitat LGTBI. Hi ha també una fotografia i és que la Casa de la Vall, com diu aquí, canvia de pell. S'arregla la casa de la Vall.
Sí. i es podran anar a visitar de forma gratuïta durant el mes que ve, abans no comencin les obres.
Ah, molt bé, perquè a més coincidirà...
Bé, si vas, doncs.
Coincidirà, ja la conec.
Bueno, però vés-hi una altra vegada.
Sí, home, tampoc costaria res, però ja la conec, ja hi he estat diverses vegades. A més, també coincideix amb la Constitució, no?
Sí, el 14.
Per això. Bueno, doncs molt bé. Publicitat?
Oh, i tant.
I anem a veure què ens explica l'amic Miralles.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colgi i Ricky Romero.
A Andorra 2000 Carrefour t'ajudem a estalviar tot l'any. Avui a la carnisseria, el pollastre sencer amb un 22% de descompte. Ara només 2,79 € al quilo. L'entranya de vedella amb un 20% de descompte. Ara només 11,90 € al quilo. I el filet de pollastre extra tendre a només 8,49 € al quilo. Vine a la nostra carnisseria i gaudeix de la millor carn del mercat al millor preu. I només avui dimecres a la nostra peixateria, el peix i marisc més fresc amb un 10% de descompte. Vine a Andorra 2000 Carrefour i estalvia cada dia. 100% preus baixos.
Andorra 2000. Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
L'univers del Miralles.
Són 1:45. Anem a parlar amb Joan Marc Miralles, que ja el tenim a punt. I és presto. Hola, què tal? Com estàs, Joan Marc?
Hola, bon dia.
Bon dia i bona hora, benvingut.
Hola, Joan Marc, què tal? Com anem?
Hola, què tal a tots?
Mira, fatal, noi. De veritat, tinc uns moments que...
Ja va anar al metge.
Ja vaig anar al metge.
Quin és el diagnòstic? No has passat al parte, avui.
Al parte, sí, només faltaria que passés al parte. No, el diagnòstic és que, bueno, que estic encostipat.
Això et va dir?
Jo em pensava que era de mirar el Padrino el dilluns a la nit.
No vaig mirar el Padrino el dilluns a la nit.
Que guapo,
Marc.
El Padrino.
Ja l'he vist diverses vegades i, escolta, no vaig mirar el Padrino.
Ai.
Escolta, Joan Marc, volia que parlessis una miqueta perquè aquest matí m'has enviat un WhatsApp que es fa ressò de la mort de Joan Carles Gaeta, no? Un dels impulsors de l'altaveu, no?
Sí, malauradament morir ahir, a l'hospital ja feia temps que estava
malalt
amb un càncer d'estómac és una pena perquè era una persona que havia sigut un dels impulsors de l'altaveu en un moment que l'altaveu no era el que era ara, sinó que era un bloc i després durant molt de temps va ser articulista i va escriure multitud d'articles amb el seu estil inconfundible molt directe, en castellà, i tot una pena.
Em fa, diguem-ne, gràcia el fet de que d'això que expliques, de tota manera, ell va començar com a conductor d'autobusos.
Sí, a l'Hispano-Andorrana havia sigut.
Curiós, no?
A l'Hispano-Andorrana, sí. Però era una persona molt inquieta, amb una ment molt inquieta, molt posat en la tecnologia, tot que ho va agafar ja amb una certa edat, però que... Sí, era una persona que li agradava molt explorar el món, i no només amb un autobús, sinó a través de les xarxes.
Sí.
Molt bé, doncs des d'aquí el nostre condol a tota la família, amics, a tota la gent de l'altaveu. Bueno, Joan-Marc...
Bones notícies, no?, per aquests astronautes, sembla ser finalment, aquests pobres que...
Sí, finalment són bones notícies.
Home, que tornen...
Recordem, són aquells dos astronautes que el mes de juny passat es van atrevir a pujar-se a la càpsula de Boeing Starliner per anar a l'Estació Espacial Internacional. Tenia de ser un vol i una estada curteta a l'Estació Espacial Internacional, una anada i tornada en 5 dies, em sembla, i les multitudes múltiples fallades que va tindre l'Starliner per anar fins a l'Estació Espacial Internacional i que després es van confirmar un cop va quedar amarrada a l'estació, doncs van fer que l'Starliner tornés sense astronautes i ells es quedessin allí. Havia de ser per poc temps i s'hi estaran 9 mesos. Finalment, ara, em sembla que el 15 de març, s'enviarà una càpsula Dragon de SpaceX, que us aniré a buscar. Tampoc és la càpsula que havia d'anar-hi, perquè bueno, havien de baixar ja aquest mes, però havien de baixar una versió modificada de la nova versió de la càpsula Dragon, i aquesta no està a punt. El senyor Musk sembla que està ocupat en altres coses.
Home, està liat, no es treu el tema, no es treu la feina de sobre.
No para,
tio.
La nova càpsula a punt, i llavors reutilitzaran una càpsula que ja ha servit 3 o 4 vegades per anar-los a buscar, i en principi entre el 15 i el 25 de març haurien de baixar a la Terra. Finalment seran, en lloc de 3 dies pues, o 5 dies, seran 9 mesos.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Escolta,
un part...
Sí, no, ells diuen que no passa res, però estic segur que tenen moltes ganes de tornar i que no tenien pas previst de passar-s'hi tant de temps allà dalt.
Ja. Quanta gent hi ha allà dalt, Jean-Marc?
Pues em sembla que ara mateix hi ha 9 persones.
Uau.
Allà dalt.
Déu-n'hi-do.
Que fa que estiguin una miqueta apretadets.
Sí, clar.
Perquè, tot i que l'Estació Espacial Internacional és força gran, fa 2 camps de futbol, però clar, la zona on estan, o la zona de vivenda, és bastant reduïda. I doncs, quan hi ha moltes persones allí, pues, està una mica apretat.
Sí. Deu ser un avorriment, allò.
No, es mantenen ocupats contínuament. D'avorrir-se no s'avorreixen. Sí que la convivència, i ho sabem, encara que no és una cosa que se'n parli molt sovint, la convivència en un lloc tancat durant tant de temps és algo problemàtic i tenen... Això no es diu, però tenen uns psicòlegs en els quals fan xerrades gairebé diàries per mantenir-los o per mantenir-los al cap ben clar, no? Una miqueta com el Gran Hermano, no sé si recordeu que hi havia el Súper, que els feien xerrar, doncs fan una miqueta això, cada dia o cada 2 dies tenen una petita xerrada en privat amb un psicòleg per veure i per anticipar problemes, no?
Escolta, per dir alguna cosa, perquè estem parlant de l'Estació Internacional, no?
Uh-huh.
Què podran veure avui el Real Madrid City?
No els interessa gaire, m'ho
sembla. No sé que us arribi la senyal.
No. Vale.
No, tot i així sí que sé que us hi envien partits de futbol, més aviat futbol americà.
La Super Bowl els hi deuen haver enviat, no?
Aquestes, això sí que els hi envien o els hi retransmiteixen en directe fins a l'estació.
Ah, molt bé, deuríem veure també l'All-Star de la NBA i coses d'aquestes.
És possible.
És possible.
Molt bé, doncs estupendo.
A veure si d'una vegada per totes, perquè ho venim arrossegant, això dels punts vermells, d'aquest misteri dels punts vermells.
Misterio sin resolver.
Sí. Bé, sense resoldre, no tant ja.
No tant.
Sí que va ser un misteri en el moment que es van començar a detectar aquestes galàxies, que són galàxies molt llunyanes. Això va ser a partir de la posada en funcionament del James Webb. N'havíem parlat, em sembla, en el programa, que es detectaven aquestes galàxies que són petits punts vermells que s'observen en les imatges molt profundes que el James Webb agafa del cosmos, i aquestes galàxies que estan molt a prop del... Clar, quan mirem lluny en distància, també mirem lluny en el temps, és a dir, que estan molt a prop de quan hi va haver el Big Bang, uns pocs centenars de milers de milions d'anys després del Big Bang, i el que es veia d'aquestes galàxies és que, o es pensava, que tenien un contingut amb estels enorme. El que no s'acabava d'entendre és per què hi havia tants estels en aquest moment d'edat de l'evolució de l'univers, i poc després del Big Bang, com s'havien arribat a formar tants estels per tenir aquest tipus de galàxies en aquells moments. Això sí que era un misteri. I se'n veien moltes, d'aquestes galàxies.
Ja.
Pues, últimament s'han fet estudis sobre aquestes galàxies i el que s'ha vist és que, en realitat, no estem veient estels en aquestes galàxies. No. La llum que prové d'aquestes galàxies no prové dels estels, sinó que prové d'enormes forats negres que es troben en els centres en el centre d'aquestes galàxies, que estan xuclant quantitats enormes de gas, i això és el que produeix aquesta llum. El gas girar al voltant d'aquests enormes forats negres, s'escalfa i emet llum, i emet tanta llum que semblen, bueno, que semblen milions i milions d'estels que estan emetent aquesta llum. Però no, en realitat és aquest gas supercalent al voltant del forat negre que està emetent aquesta llum.
Yeah.
I això vol dir que el contingut amb estels d'aquestes galàxies ja és més normal, és a dir, és molt més moderat, no hi ha tants estels en aquestes galàxies. La majoria de la llum que veiem prové del disc d'acreció, d'aquest disc de gas que volta el forat negre, i això fa que ja no tinguem aquest problema a nivell de formació d'estels tan a prop del Big Bang, que no hagués donat temps. Sí que tenim el problema per entendre com s'han format aquests enormes forats negres en aquell moment. Hi haurien mecanismes, existeixen mecanismes teòrics que permeten formar aquests forats negres, però aquests mecanismes teòrics no els hem vist mai en funcionament. Un d'ells és que normalment per formar un forat negre necessites tindre un estel que té la seva vida i després es mor, i quan es mor explota i el que queda col·lapsa gravitacionalment i es forma el forat negre. Això seria el mecanisme que nosaltres coneixem i que seria el més normal. Un altre mecanisme que no hem vist mai però que teòricament és possible és que grans quantitats de gas col·lapsin directament com un forat negre. Això pot haver passat en els inicis del nostre univers, és una cosa que teòricament seria possible, però que no s'ha observat mai. I aleshores, clar, el que diuen els científics és que aquests forats negres segurament provindrien del col·lapse directe de grans quantitats de gas que existirien al principi del nostre univers, en un moment on l'univers era força més calent que ara i era força més dens que no pas ara. Aquestes zones serien força més denses que no pas les que veiem avui en dia, però encara, diguem-ne que el moviment d'expansió accelerat encara no estava en funcionament, i doncs per això es van poder formar aquests forats negres tan enormes que veiem en els centres d'aquestes galàxies. Un altre misteri que ens queda per resoldre d'aquestes galàxies és que les veiem en aquest univers molt llunyà i molt jove, però no les veiem en el nostre univers més pròxim. Què se n'ha fet d'aquestes galàxies?
Si
van existir en aquell moment, per què avui en dia ja no les veiem? On han anat a parar? Bueno, aquí encara queda molta investigació per fer i hi ha tot un equip científic que està treballant en aquest projecte i per veure com evolucionen aquestes galàxies i si se'n troba alguna, o almenys com han evolucionat i com són ara. Potser han canviat de cara. Potser ja no són petits punts vermells, potser són una cosa diferent, però bueno, s'ha d'acabar d'explicar què ha esdevingut d'aquestes galàxies, que podien haver posat un problema per la nostra teoria d'evolució de l'univers des del Big Bang fins ara, però ara ja no són tant problema per això, però ens tenim d'acabar d'explicar què se n'ha fet i realment com es van formar també. Coses que encara queden a explicar.
Molt bé.
Anem a...
El James Webb segur que ens ajudarà.
Segur. Aquest el James Webb serveix per tot.
És un crac.
Ja ho estic veient, això.
És un crac.
Sí.
Anem a la fons del mar Mediterrani.
Sí.
Perquè, segons ens explicarà, s'està transformant en un gran observatori astronòmic de neutrinos. Primer ens explica'ns què són els neutrinos i després desenvolupem la notícia.
Sí, ens ho va explicar una mica, això
ja,
dels
però
neutrinos.
Per
recordar-ho, sí.
Clar.
Sí, els neutrinos són aquestes partícules que són molt lleugeres, poden tenir massa o poden no tenir-ne. És el segon tipus de partícules més abundant a l'univers després dels fotons, que són les partícules que porten la llum. En molts aspectes són similars als fotons, però els fotons interactuen més amb la matèria que no pas els neutrinos. Els neutrinos interactuen molt poc amb la matèria. És a dir, que un neutrino podria atravessar la Terra, atravessar-ne a nosaltres, i no ens n'adonaríem. I això passa contínuament, en realitat. Contínuament hi ha neutrinos que ens atravessen i no ens adonem. Poden tindre una càrrega elèctrica, i poden tindre una càrrega elèctrica força, força intensa, poden ser molt energètics, però com que no interactuen, aquesta càrrega no la van perdent, al principi. Per què són interessants? Justament per aquestes propietats, perquè permeten observar, o si us arribes a detectar, provenen segurament d'esdeveniments de molta energia, i després permeten arribar en llocs que la llum no permet arribar, perquè com que aquests neutrinos han atravessat molta matèria, també ens permet anar a veure zones de l'univers que per la llum ens estan completament obscures. Doncs és una nova finestra, l'astronomia amb neutrinos és una nova finestra cap a l'univers que ens permetrà observar coses que fins ara no havíem vist. I doncs hi ha tota una sèrie de telescopis de neutrinos que existeixen a la Terra. Com es fan aquests telescopis? Pues, n'hi ha de diversos tipus. Per exemple, en el Pol Sud n'hi ha que estan a dintre del gel, a molta profunditat a dintre del gel, i el que fan és veure de tant en quant alguna interacció d'un neutrino amb una partícula del gel que produeix una radiació que se'n diu radiació Cherenkov, que és una radiació que és visible, produeix una espècie de llum blava a dintre del gel o a dintre de l'aigua, i aquesta radiació blava, aquesta llum Cherenkov, pues l'arribem a veure. En realitat no veiem el neutrino en si mateix, sinó que veiem la interacció d'aquest neutrino amb una altra partícula que produeix tota una sèrie de partícules, i en particular aquests fotons blaus, que no els produeix directament els neutrinos, sinó una partícula que se'n diu un muó, que crea el neutrino en interactuar amb una partícula d'aigua. És a dir, que és una espècie de detecció indirecta. Però millor que fer-lo en el gel, per exemple, en el Pol Sud, és fer-lo a dintre de l'aigua salada, perquè a l'aigua salada hi ha una sèrie de partícules que tenen més possibilitats d'interactuar amb els neutrinos que no pas el gel de l'Àrtic o de l'Antàrtic. I en el mar Mediterrani ja va existir ara fa uns anys un telescopi de neutrinos que es deia Antares, que estava a uns 20 quilòmetres de la costa de Toulon, a França, i ara mateix s'està construint telescopis molt similars a l'Antares, però molt més grans que no pas l'Antares, per anar a detectar neutrinos de molta més alta energia. Caram. Aquests telescopis es diuen el KM3NET, n'hi ha un que s'està construint molt a prop d'on hi havia l'Antares, una miqueta més enllà de la costa, a 40 quilòmetres de la costa de Toulon, i un altre que s'està construint a 100 quilòmetres de la costa de Sicília, que és aquest el que ens interessa més avui en dia. S'està construint a 3.450 metres de profunditat.
Carai.
Sí, sí.
Déu-n'hi-do.
Sí. El Mediterrani també...
No, ja.
Profunditats.
Ja, però bueno, construir un telescopi té el seu què.
Sí, no és senzill,
Ja m'imagino.
Aquests telescopis s'estan construint des del 2012.
Sí.
I avui mateix, el gener d'aquest any, del telescopi aquest que està a Sicília, se n'havia construït només el 13%. Per què? Perquè és molt complicat instal·lar els detectors a tanta profunditat. Realment es necessita un desplegament tècnic important. Aquests detectors què són? Són unes espècies de cordes verticals. Les de Sicília fan uns 700 metres de llarg, anclades en el fons marí, i al llarg d'aquestes cordes hi ha 18 nòduls detectors, que són unes espècies de boles, en el qual a dintre hi ha 31 tubs fotodetectors. Aquests tubs són tubs que multipliquen la llum que reben, sí. Evidentment a 3.450 metres de profunditat no hi ha llum solar, no hi ha contaminació lumínica que ens prové de fora, és a dir, que la llum que detecten és llum que produeix la mateixa aigua de mar, per exemple, amb aquesta radiació Cherenkov. I aquests tubs fotomultiplicadors estan a dintre d'aquestes boles, n'hi ha 18 amb un espai de 90 metres entre una i l'altra, amb aquestes cordes de 600 metres de llarg. S'entenen d'instal·lar dos blocs de 115 d'aquestes línies. Actualment només n'hi ha 35 de posades.
Encara queda molt per fer, no?
Hi ha molt poquet. Però tot i això, l'any 2023, amb alguna d'aquestes línies que ja estaven instal·lades, n'hi havia menys que no pas n'hi ha ara, n'hi havia una vintena i poc més, pues es va detectar ja un primer esdeveniment, una primera llum Cherenkov provinent d'un neutrí que va interaccionar amb l'aigua de mar i la sorpresa va ser que és el neutrino de més energia que s'ha detectat mai a la Terra. Aquest neutrino portava una energia de 220.000 bilions d'electronvolts.
És una bestiesa,
220
no?
Peta electronvolts. La va petar, de veritat.
I tant, i tant.
Sí, és una de les partícules de més energia que s'ha detectat mai a la Terra, molt més que qualsevol energia, que qualsevol partícula que haguem produït nosaltres, per exemple, en el gran accelerador de partícules del CERN, l'ELAC-C.
Sí.
I d'on provenia aquest neutrino? Pues, la veritat és que no sabem exactament d'on provenia, però pensem que és un neutrino que prové dels confins del nostre cosmos, d'algun esdeveniment energètic que va fer que algun partícula de llum molt energètica va anar a xocar contra els fotons que van quedar del Big Bang, diuen el fons de radiació de microones, i això va produir aquest neutrino de molt alta energia. És a dir, un esdeveniment que no hem vist mai, però que seria un esdeveniment elemental, o que en diem un neutrino cosmogènic, un neutrino que té l'origen en el mateix univers, en el teixit mateix del nostre univers. Però vaja, evidentment, amb un de sol no n'hi ha prou. Esperem observar-lo més. I ara, a mesura que s'anirà muntant aquest telescopi, el KM3NET, pues esperem que se'n detectaran molts i molts més. Perquè si hi ha molt pocs detectors ja vam arribar a detectar-ne un, pues esperem que a mesura que es vagi muntant el telescopi pues n'anem detectant més. Segurament fins i tot en detectarem d'altres orígens. De xocs, per exemple, de les ones gravitacionals amb el fons de radiació de microones i coses així. Coses que fins ara no hem vist mai, però bueno, esperem que amb aquest nous telescopis els arribem a veure.
És com una pel·lícula, això,
de ciència-ficció.
En busca del neutrino perdido.
Sí, és una... Bueno, s'ha de dir que hi ha més de 360 científics i enginyers...
Imagina't.
...que estan treballant amb aquest telescopi, de 68 institucions de tots els països del món, 22 països del món, i n'hi ha forces també espanyols, de la Universitat de València, de la Politècnica de Catalunya, de la Universitat de Granada, de la Politècnica de València, del CSIC, i bueno, esperem que tots aquests pues, donguin els resultats que teòricament ens haurien de donar.
Bueno. Doncs molt bé. Escolta, Joan Marc, canviant de tema, vinga, fem una porra.
Sí.
Què? Qui penses que...
És del risc, aquest partit?
Home, sí, del risc sempre ho és, del partit.
Home, no hauria de ser-ho, no?
Bueno, tots aquests partits són de risc, o del risc, o... Joan Marc, Madrid o City?
No, jo crec que es classificarà el Madrid. Encara que m'agradaria que es classifiqués el City, però jo crec que es classificarà el Madrid perquè el City no ho veig. No ho veig prou sòlid per enfrontar-se al Madrid i menys en el Bernabéu.
Ja. Tot i que hi va aquest, el marmut aquest, que va fer 3 gols l'altre dia?
Sí, no. Per, l'actor.
És bo aquest tio, és bo, no, no sé qui és.
Sí, 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 segur que és bo, però l'experiència a la Champions és un grau.
Ja, ja, això sí.
I haver jugat en el Bernabéu necessites una mica d'experiència, perquè ja sabem que és un camp que apreta molt i que pot impressionar els jugadors. No seria pas el primer cop que els jugadors surten acollonits només d'entrar al camp.
Déu-n'hi-do. Bueno, doncs res, Joan Marc, ja veurem a veure què passa.
Que sí, que no sé si heu vist,
digues.
Comentari, el ridícul que va fer el senyor Inda en el Chiringuito.
No.
En què va confondre el Martínez Munuera amb el Munuera Montero.
Ah, ostres, que és un altre àrbitre, clar.
Foto,
Sí, sí, sí.
I destapant una conxorxa, però clar, es va equivocar d'àrbitre.
Aquest Inda també, vaya fenòmeno. L'exclusinda, no? Clar, que fot unes exclusives que...
Pues va ser una exclusinda que va...
És que a mi em foten molta gràcia les exclusives d'aquest tio perquè realment són autèntics fakes. Són de veritat. Vull dir, és un xou. Bueno, doncs res, Joan Marc, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, que tinguis molt bona setmana.
A vosaltres, que vagi molt bé.
I compta amb els neutrinos.
Perquè ja vaig tindre trucades de
gent que et trobaven a faltar.
Gent que deia, com és que no vas parlar ja?
Doncs mira.
És excepcional i dimarts que ve ja retrobo.
I tant que sí.
Faltaria
més. Si em deixeu.
Home, només faltaria.
I tant. Joan Marc, compta amb els neutrinos, eh?
Sí.
Val,
si en trobaràs algun.
Adéu.
Doncs res, mig minut i una mica més, i arribem a la una, moment per butlletí, i després la tertúlia amb el Font Bernat.
Fins a les 7, adéu-siau.
Adéu-siau.